Més de 300 persones han arribat a les Illes Balears des del nord d'Àfrica. Almenys 12 persones han mort avui en naufragar l'embarcació en què intentaven creuar el canal de la Mànega des de França cap al Regne Unit. Això el mateix dia que 200 persones sol·licitants d'asil s'allotgen a Tossa temporalment. Davant del drama humà que representen aquestes migracions, el debat sembla més centrat en la picabaralla política que en com acollir aquestes persones. Una de les rutes més perilloses i transitades és la de les Canàries. Avui, al Catalunya Nit, entrevistarem el seu president, Fernando Clavijo.
Catalunya Nit.
Por tanto, en esta sentencia de 24 de febrero del 2021...
És Isabel Perelló, una jutge catalana que a partir d'ara ocupa el càrrec més alt de la justícia a Espanya. És la primera dona que es converteix en presidenta del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem. Explicarem quin és el seu perfil i quines seran les seves funcions. També parlarem d'un altre càrrec, el de governador del Banc d'Espanya. Si no hi ha sorpreses, demà serà nomenat, i amb més polèmica que en el cas de Perelló, el fins ara ministre José Luis Escrivá. Ens preguntarem quin és el paper dels bancs centrals. El president rus és de viatge oficial a Mongòlia. Allà li podrien haver posat les manilles, perquè és un país membre del Tribunal Penal Internacional. Però ha quedat demostrat que allà Vladimir Putin és sobretot un amic, i el que li han posat és la catifa vermella. Ens ho explicarà el nostre corresponsal, Francesc Canals. Mentrestant, a Ucraïna, han mort una cinquantena de persones i desenes més han quedat ferides en un dels dies negres de la guerra. Demà és el Dia de la Salut Sexual i nosaltres hi entrarem parlant-vos d'un anticonceptiu masculí que ja està arribant a la fase final dels assajos clínics. És una crema que s'aplica a l'espatlla de l'home diàriament i que acaba bloquejant la producció d'esperma. Avui tenim un programa molt cinematogràfic. Passarem per Venècia per saber què li ha explicat Pedro Almodóvar al nostre enviat especial Marc Ruiz després de ser ovacionat amb més d'un quart d'hora d'aplaudiments. També ens explicarà la nova obra que ha presentat Rodrigo Sorogoyen. I tenim una unitat mòbil al Cinemes Verdi. Parlarem del Casa en Flames, que acaba de passar en nombre d'espectadors a Catalunya, a Alcarràs. Aquest informatiu, aquesta temporada, arriba fins a la mitjanit. I una de les novetats serà que cada dia tindrem una persona escoltant-nos que intervindrà al final. Li preguntarem què hem après escoltant el Catalunya Nit. I avui estic convençut que la persona d'avui no us decebrà. Són les 10 i gairebé 4 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Des d'avui, dos dels tres poders de l'Estat el representa una dona. El legislatiu, amb la presidenta del Congrés, Francina Armengol, s'hi suma al judicial. La magistrada catalana Isabel Perelló ha estat escollida presidenta del Consell General del Poder Judicial i, per tant, també del Tribunal Suprem. Arribar fins aquí no ha estat fàcil. Ha fet falta un pacte entre el PP i el PSOE per posar fi a 5 anys de desacord per renovar l'òrgan de govern dels jutges. I després, els mateixos vocals han hagut de superar reunions fallides i vetos creuats per acabar escollint Isabel Perelló. Per tant, comencem connectant amb Madrid. Dani Sánchez de Aja, bona nit.
Hola, Manel, què tal?
Podríem dir que gairebé de manera inesperada s'ha acabat escollint Perelló. Explica'ns com i qui és Dani.
Bé, Perelló no sortia a cap de les travesses. Les candidatures que proposaven tant els vocals conservadors com els progressistes no aconseguien el suport del sector contrari i al final s'ha optat per un perfil discret però molt ben valorat pels seus companys. Nascuda a Sabadell, Perelló va començar la seva carrera fa 20 anys. Ha passat per diferents jutjats a Menorca i Catalunya, també a l'Audiència Nacional. Arriba al Suprem l'any 2009, a la sala del contenciós administratiu, on se centra en organismes reguladors. Està allunyada del focus mediàtic, l'ha ajudat a ser una figura de consens, malgrat formar part de Jutgesses i Jutges per la Democràcia. És l'associació progressista de la qual també en forma part la magistrada Maria del Prado Escoda. Al programa Les Dones i els Dies de Catalunya Ràdio ha assenyalat on creu que podrà incidir un perfil com el de Perelló.
També té funcions amb la formació. Quina ha de ser la formació dels jutges? Ha de ser una formació més o menys igualitària, més o menys sensibilitzada en matèria de violència de gènere. També té funcions o potestats disciplinàries. Se pot tenir més o menys sensibilitat, per exemple, amb situacions complicades de conciliació personal.
De fet, en més d'una ocasió, Perelló havia aixecat la veu contra la masculinització de la justícia. Demà serà l'encarregada de trencar un nou sostre de vidre quan siga nomenada presidenta del Poder Judicial.
Com dius, Dani, Perelló prendrà demà possessió del càrrec, però serà dijous quan debuti oficialment en la inauguració de l'any judicial al costat de Felip VI. Quins són els reptes del seu mandat?
El més immediat és posar fi a la paràlisi a l'òrgan de govern dels jutges i nomenar la 70ena de places vacants al Tribunal Suprem, però també restaurar el seu prestigi. Ha de fer una proposta per triar els vocals del Consell General del Poder Judicial que evite el repartiment de cadires entre el PSOE i el PP. És el que van acordar els dos partits al juliol i sembla que Perelló comença amb bon peu perquè tant Pilar Alegría com Miguel Tellado els ha agradat el seu nomenament.
Además, una mujer progressista, una mujer catalana, una mujer desde luego con una trayectoria intachable.
Todo lo que supone avanzar en la independencia judicial es bueno para España, es bueno para nuestro país.
Cal veure ara quin és el to respecte de les causes del procés. Damunt la taula té una denúncia de Carles Puigdemont contra el jutge Llarena per no aplicar-li l'amnistia.
Molt bé, doncs ho anirem seguint. Moltíssimes gràcies, Dani. Bona nit.
Adeu, bona nit.
Doncs encara hem de parlar d'un altre nomenament, més que possible nomenament. José Luis Escrivá, actual ministre de Transformació Digital, es perfila com el nou governador del Banc d'Espanya. Després de 4 anys formant part del govern de Sánchez, pot tornar a la institució monetària aquest cop per dirigir-la. Una designació que el govern espanyol ni confirma de moment ni desmenteix i que des del Partit Popular rebutgen de ple i critiquen perquè diuen que s'ha fet sense consultar-los. Madrid, Àngels Lafuente.
A l'espera de la confirmació oficial, l'executiu espanyol aposta per la prudència. Diuen que s'ha de ser respectuós amb els terminis i, per tant, deixen en mans del ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, anunciar qui estarà al capdavant del Banc d'Espanya. Ho farà demà al Congrés dels Diputats i tot apunta que José Luis Escrivá deixarà la cartera de Transformació Digital i Funció Pública per tornar a l'entitat monetària i dirigir-la. I és que l'encara ministre compleix amb el perfil que l'executiu de Sánchez té pensat per dirigir el supervisor bancari. Així s'hi ha referit la ministra portaveu Pilar Alegría.
Un mensaje, por supuesto, de tranquilidad. Es evidente que los responsables de dirigir el Banco de España, sin duda ninguna, responderán, como no puede ser de otra manera, a un perfil de absoluta solvencia, como siempre ha sido.
L'elecció del substitut de Pablo Hernández de Cos ha estat un altre camp de batalla política entre el PSOE i el PP. Des que va començar a sonar el nom d'Escrivá com a nou governador, els populars s'han negat a donar-li suport. Es queixen que no se'ls ha proposat oficialment i avui Alberto Núñez Feijóo ha acusat el govern de voler polititzar les institucions.
Mire, no se puede ser ministro por la mañana y gobernador por la tarde. El gobierno vuelve a las andadas. El gobierno vuelve a intentar controlar e invadir una institució com la del Banco de España.
En tot cas, el govern no està obligat a pactar amb el principal partit de l'oposició el candidat a dirigir el Banc d'Espanya, tot i que és una pràctica habitual i d'aquí ve el malestar dels populars. El nomenament sortirà publicat al BOE en forma de decret llei i el nou governador prometrà o jurarà el càrrec davant Felip VI.
Moltes gràcies, Àngels. Doncs en el cas que d'aquí unes hores es confirmi el que avui tothom dona ja per fet, José Luis Escrivá tornarà al lloc on va començar la seva carrera professional, Rafael de Ribot.
Doncs sí, efectivament, Escrivá va ocupar diferents llocs en el Servei d'Estudis del Banc d'Espanya per traslladar-se després a l'Institut Monetari Europeu. Amb la creació de l'euro va ser nomenat cap de la Divisió de Política Monetària del Banc Central Europeu. En el sector privat ha estat el grup BBVA, primer com a economista en cap, després com a director del Servei d'Estudis i, finalment, com a responsable de l'àrea de finances públiques. A instàncies de Brussel·les va ser nomenat per Mariano Rajoy president de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, l'AIREF, creada per fiscalitzar els comptes públics. El gener del 2020, Pedro Sánchez el va fer ministre de Seguretat Social i Migracions, des d'on va impulsar la reforma de les pensions que exigia la Comissió Europea, i l'actual govern ocupa la cartera de Transformació Digital.
Doncs demà acabarem de confirmar si podem afegir aquest currículum al càrrec de governador del Banc d'Espanya. Ja saps que a mi m'agrada fer les preguntes més bàsiques.
Vinga.
Què fa el governador del Banc d'Espanya?
A veure, des que la política monetària depèn del Banc Central Europeu, doncs ha perdut la seva principal atribució, això, política monetària. Per tant, fixar els tipus d'interès, emetre moneda, per tant, provocar, doncs, devaluacions. Però com a representant del Banc d'Espanya, forma part del Consell de Govern de la del BCE i, per tant, incideix en aquestes polítiques d'alguna manera. Estrictament, la institució, el Banc d'Espanya, té com a funcions prestar serveis de tresoreria, posar en circulació la moneda, per tant, de fet, l'euro ja en veiem que hi ha de diferents països. També n'hi ha que s'emet aquí a Espanya, i això és una funció del Banc d'Espanya, i la gestió de les divises. També supervisa la solvència del sistema bancari i promou l'estabilitat financera i, sobretot, Manel, elabora i publica estadístiques, que són les que fa servir el BCE, i elabora estudis i assessora el govern. I, precisament, Escrivá es va queixar recentment d'alguns dels informes que es van elaborar des del Banc d'Espanya sobre la reforma de les pensions que ell va promoure.
Molt bé, doncs a veure quins són els informes que fa sota la seva presidència, sota la seva governació, hauríem de dir, i segurament que ens els vindràs a explicar tu aquí, la mar de bé. Moltíssimes gràcies, Rafael, bona nit.
Bona nit.
Tres minuts i seran un quart d'onze de la nit. Missatge de tranquil·litat del govern als socis d'investidura després de l'anunci del president Salvador Illa que reactiva la comissió tècnica encarregada d'estudiar l'ampliació de l'aeroport del Prat. Esquerra Republicana i els Comuns s'han posat en guàrdia contra la possibilitat que l'executiu socialista volgués recuperar l'allargament de la tercera pista. Martí Ferrero.
El govern posarà a treballar la comissió per tenir a punt un informe amb les millors solucions per ampliar una infraestructura que considera el límit de la seva capacitat operativa. Ho farà amb criteris tècnics i mediambientals, assegura. I missatge als socis d'investidura, sense apriorismes, és a dir, sense prejutjar que la millor opció hagi de ser ampliar la tercera pista. Sílvia Paneque és la consellera de Territori i portaveu.
En cap cas entra en contradicció amb cap dels acords subscrits ni amb Esquerra Republicana ni amb els Comuns. Precisament el que demanem a aquesta comissió és que ens faci aquesta valoració tècnica de quines possibilitats hi ha de millora per una infraestructura que està al límit de la seva capacitat.
Tant Esquerra com els Comuns han advertit al govern que no assimili ampliar les capacitats de l'aeroport de Barcelona amb abocar-hi més ciment i amenaçar els espais naturals protegits. Sentim la republicana Marta Vilalta i David Cid dels Comuns.
No pot confondre la modernització d'una infraestructura com l'aeroport del Prat amb l'allargament de la pista.
No té cap sentit ampliar l'aeroport, i això vol dir no només ampliar o no la tercera pista, sinó que el que estem parlant és d'ampliar la capacitat, ampliar sense límit la capacitat de viatgers de l'aeroport del Prat.
L'executiu confia que l'informe de la comissió tècnica pugui estar a punt d'aquí a 3 o 4 mesos.
I el PP ha evitat la destitució del president del Parlament Balear, Gabriel Lassen, de Vox, Àlex Giral Robert.
Sí, el ple de la cambra ha votat una proposta socialista per fer fora del càrrec el dirigent del partit d'extrema dreta per haver estripat, ho recordareu, imatges de represaliades del franquisme. Els populars amb qui Vox mantenia un pacte de legislatura a les Illes s'han limitat a renyar el president de la cambra, però amb la seva abstenció han impedit que prosperés la destitució. Sebastià Sagreras és el portaveu parlamentari del PP.
Postarà de tornar a la institucionalitat. Espero que de tot això n'aprengui, però el que és evident tampoc és que no poden donar de cap manera suport en aquesta iniciativa del Partit Socialista.
Des de l'oposició, Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, i Iago Negueruela, del Partit Socialista de les Illes, han acusat la presidenta balear, la popular Marga Proens, de ser hostatge política de Vox.
La votació d'avui perseguirà a Marga Proens la resta de la seva vida política.
I demostra una debilitat d'un govern que cada vegada està en una minoria més evidente.
El president del Parlament Balear, Gabriel Lesen, s'ha defensat negant que sigui un polític feixista.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Avui us parlarem molt de migracions. D'entrada, un primer escenari, Tossa de Mar, a la Selva. Continuen allà a l'espera de rebre 200 persones migrants. Han d'arribar en les properes hores i s'allotjaran en aquest municipi de manera temporal. Mentrestant, a les Illes Balears continuen arribant embarcacions amb migrants procedents de les costes nord-africanes. En menys de 24 hores hi han desembarcat prop de 350 persones, de les quals un centenar viatjaven amuntegades en un pesquer. Malgrat tot, han arribat en bones condicions. Palma, Caterina Carmany.
A Set Salines d'Eivissa hi ha fet cap un pesquer amb 101 persones d'origen magrebí a bord. És el grup més nombrós que ha arribat mai en aquestes costes de l'anomenada Ruta de l'Alger. En el que portem d'any han arribat més persones migrades que en tot l'any passat, i el govern balear utilitza aquest balanç per culpar Pedro Sánchez. L'acusen de no fer res i passar la patata calenta a les comunitats autònomes. No hi està d'acord el delegat del govern espanyol de les Balears, Alfonso Rodríguez, que anuncia:
Nos hemos puesto a trabajar para intentar ver si hay espacios del Ministerio de Defensa que se puedan ceder para que el Consejo Insular y los demás consejos puedan desarrollar su competencia de acogida de menores. Estamos en la solución, lo que no debemos estar en la confrontación.
Marga Proens ha convocat els presidents insulars dijous per tractar aquesta qüestió.
I mentrestant, continua l'estira i arronsa entre el govern espanyol i el canari per la gestió dels menors no acompanyats que arriben a les illes. El govern espanyol ha carregat contra el president de les Canàries per les seves declaracions d'ahir, en què deia que a partir d'ara els menors que arribin a les costes de l'arxipèlag són responsabilitat exclusiva de l'Estat. Oriol Pujador.
Sí, la ministra portaveu Pilar Alegría li ha recordat que les competències estan ben clares. A més, recorden al president canari que el PP, que és el seu soci de govern a la comunitat, va votar al Congrés en contra de la reforma d'una llei que permetria millorar aquesta situació.
El señor Clavijo se está equivocando, porque yo sinceramente creo que todos los esfuerzos que está realizando y todas las decisiones que está trasladando, lo que tendría que hacer es emplearlas para convencer a su aliado en el gobierno.
D'aquí una estona sabrem com el president de les Canàries respon a aquestes declaracions, perquè el podrem entrevistar aquí al Catalunya Nit a la segona hora, a partir de les 11 de la nit. Polèmiques al marge, el govern ha desbloquejat una partida de 35 milions d'euros per ajudar els territoris que acullen menors migrants de forma voluntària.
També li podràs preguntar per això. La partida es va posar en marxa el passat mes de juliol durant la conferència sectorial de la infantesa que es va celebrar justament a Tenerife. Aleshores, el govern canari ja alertava d'una situació de desbordament, però en aquella reunió les comunitats només es van posar d'acord en aprovar el trasllat voluntari de 347 menors. 347. Aquests 35 milions han de servir per cobrir aquests trasllats i per oferir suport financer a les comunitats. Ceuta i Canàries es reparteixen 15 d'aquests milions. Els altres 20 van a la resta de comunitats.
Doncs enmig de les picabaralles polítiques, el drama humà, tragèdia al Canal de la Mànega, on almenys 12 persones han perdut la vida quan intentaven creuar-lo per arribar a les costes britàniques. Una embarcació amb un nombre encara desconegut de migrants ha naufragat a poca distància de la costa francesa. Els guardacostes han pogut salvar una cinquantena de passatgers, dels quals alguns estan ferits. Anem cap a París. Isabel Galí, bona nit.
Bona nit. És el pitjor naufragi al Canal de la Mànega d'aquest 2024, que s'ha convertit també en l'any més mortífer des que es comptabilitzen les persones que s'ofeguen en aquesta llenca de mar que uneix França amb Anglaterra. L'associació Osmo 62, que té cura dels migrants que viuen pels pobles d'aquesta costa francesa, ha dit que la finestra de bona mar era molt curta i que ni tan sols han posat en marxa el servei de vigilància, convençuts que ningú salparia. Però no ha estat així, i la barcassa ha naufragat amb una seixantena de persones a bord, a 3 milles de la costa.
Catalunya nit.
A punt d'arribar a les 10 i 20 de la nit, pel que fa al temps, avui ha estat un dia de pluja a bona part del país. Després en parlarem amb la Gemma Puig i sabrem també què ens espera per demà, però alerta perquè les properes hores pot ploure molt. Protecció Civil manté l'alerta del pla Inuncat. Natàlia Ramon.
De moment, el telèfon d'emergències ha rebut més d'una seixantena de trucades per incidents vinculats a baixos inundats, branques d'arbre que han caigut o acumulacions d'aigua. Aquest dimecres, les precipitacions poden ser intenses, especialment a les comarques de Ponent i també a les Terres de l'Ebre. Per aquest motiu, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio que es mantindrà l'alerta activada.
Que podem tenir aquestes pluges que poden ser intenses de caure, per exemple, doncs, entre 20, 30 fins a 40 litres en molt poca estona, en 30 minuts, i que també aquestes pluges pugui fer que acumuli també aigua en el territori. Sobretot aquesta zona Ponent, des del nord, que anirà abraçant tot el territori, que primerament baixarà cap a Terres de l'Ebre, cap a Camp de Tarragona, cap al litoral central.
Protecció Civil demana als ciutadans prudència en la conducció i que no es creuin rius o rieres. També es recorda que no s'ha d'aparcar cotxes en zones inundables per evitar incidents.
El detingut com a presumpte autor del crim masclista de Castelló de la Plana al País Valencià passarà demà a mans del jutge, segons han confirmat fonts policials a Catalunya Ràdio. L'home es va entregar ahir al vespre a la comissaria de Sants de Barcelona i va confessar que havia matat una dona, la seva exparella, a la ciutat valenciana, Maria Costa.
Just després, els Mossos es van posar en contacte amb la Policia Nacional de Castelló de la Plana, que va anar fins al pis i va localitzar el cos sense vida de la dona. Segons la delegada del govern del País Valencià, Pilar Bernabé, la víctima tenia dos fills i va estar en el sistema d'assistència a les víctimes de violència masclista fins al març de l'any passat.
No havia ninguna medida interposta activa. En el 2023 fue cuando se desactivó y ahora haremos un estudio y un seguimiento de cómo ha sido y qué ha sucedido exactamente.
El detingut acumula tres sentències per delictes d'amenaces, maltractaments i per haver trencat la condemna respecte a la víctima. De fet, per aquest últim delicte, l'home va estar 8 mesos a la presó, ara fa 2 anys. Segons Bernabé, la dona assassinada era especialment vulnerable perquè havia estat víctima de violència masclista a mans d'una parella anterior, un home que actualment compleix pena a la presó.
Farem ara una pausa d'un minut, i no és una expressió d'aquelles per dir, és matemàtic, un minut, i després passarem per diversos llocs, per exemple, per Mongòlia, per saber com estan en una visita que està fent allà el president rus, i també per parlar-vos d'un mètode anticonceptiu per a homes que segurament us sorprendrà. D'aquí res, tornem.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Aquest divendres 6 de setembre torna la foscor a Catalunya Ràdio. A partir d'aquest setembre, nous episodis de Crims amb Carles Porta.
Andreu, que m'ha tocat en un sorteig taula per 4 en un dels millors restaurants del món. Aviso aquell parell, oi?
A Experience CaixaBank t'esperen més de 100.000 entrades en prevenda, més de 5.000 descomptes i més de 100 sortejos d'experiències exclusives en música, cultura, esport i gastronomia. Perquè és més vida si hi ha Experience. CaixaBank.
Senyeres als cims, als carrers, als balcons, com a capes, a les solapes. Senyeres arreu. Moltes senyeres, però amb un significat propi per cadascú. Perquè sota la senyera hi cabem totes i tots. Una història feta de milions d'històries personals que s'acaben trobant en un mateix cor. Gran i obert. Orgullós de ser plural. Molts catalans i catalanes, una sola Catalunya. Molts cors, un sol batec. Diada Nacional de Catalunya 2024. Generalitat de Catalunya.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Sis minuts per arribar a 11:15 de la nit. El sindicat majoritari a l'educació, l'USTEC, valora positivament la primera trobada aquesta tarda amb la nova consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó. Un primer contacte, però, que ha servit per passar a revista de les principals reivindicacions del sindicat: estabilitat i millora de les condicions laborals de mestres i professors. Maria.
La primera presa de contacte, que ha durat una hora i mitja, l'USTEC l'ha aprofitat per fer la carta als Reis. Segons la portaveu del sindicat Yolanda Segura i en declaracions a Catalunya Ràdio, hi ha hagut bona sintonia i la consellera diu que ha tingut una actitud d'escolta i dialogant. Entre les reivindicacions...
Sempre s'ha de fer en clau de portar estabilitat a l'educació, que no fer grans canvis que provoquin caos, inestabilitat contínua i no assenti res en unes bases que donin una seguretat.
Estabilitat i la reversió de les retallades.
No pot ser que retornin els sexenis i el deute com em facin veure que no ha existit. El deute hi és i això ha d'estar de recuperar també.
I sobre la falta de places a la formació professional...
No pot haver una descompensació entre la demanda i l'oferta. Per tant, la demanda ha de servir per fer una radiografia de quantes places s'han d'oferir en tots els cicles formatius. I si diu no es demanen dates, doncs no se n'ofereixen dates.
Segons l'USTEC, la consellera els ha transmès que un dels objectius del departament serà millorar les condicions dels docents per capgirar el seu malestar.
I parlem ara d'un altre tema, canviem radicalment. Durant molt temps, molts anys, segurament les mesures anticonceptives han recaigut molt en les dones i avui volem parlar de l'anticoncepció per homes. El preservatiu i la vasectomia són actualment les úniques opcions anticonceptives disponibles per als homes, però això podria canviar a mitjà termini. Un equip d'investigadors del Ministeri de Salut dels Estats Units ha estat treballant des del 2005 en un anticonceptiu hormonal masculí. Han anat reformulant la dosi i la concentració i ara, per primera vegada i coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Sexual, que és demà, s'ha mostrat la seva efectivitat en el 86% dels homes que han participat en l'assaig clínic. Cèlia Forment, bona nit.
Hola, bona nit.
A veure, d'entrada, com funciona aquest anticonceptiu masculí?
El producte experimental és un gel hormonal que els homes es poden escampar a les espatlles una vegada al dia, diàriament. A partir de les 9 setmanes de fer-ho, bloqueja la producció d'esperma als testicles. La quantitat habitual d'espermatozoides oscil·la entre els 15 i els 40 milions per mil·lilitre i aquest estudi ha demostrat que el gel redueix aquest recompte a 1 milió d'espermatozoides per mil·límetre. Amb aquesta reducció, la xifra és prou baixa, doncs, per prevenir l'embaràs. Hem parlat amb el doctor Josep Torramader, que és uròleg de l'Hospital Clínic i cap de la Unitat d'Andrologia, que ens ha explicat tècnicament com actua aquest inhibidor.
El que es busca és suprimir la producció d'espermatozoides i inhibir la producció de testosterona. I això ho podem fer de molts mètodes, com podrien ser gels transdermis, que permetin inhibir la producció d'espermatozoides i amb això poder tenir un mètode anticonceptiu hormonal a priori reversible. L'avantatge, la comoditat, no? És un mètode no invasiu, no és quirúrgic.
Torramader, però, alerta que pot tenir alguns efectes secundaris similars als que senten les dones amb els anticonceptius hormonals.
Sempre que parlem de tractaments hormonals, hi ha coses que ens preocupen. Més enllà de l'estat d'ànim, que seria uns símptomes a priori reversibles, també hi ha altres, com podria ser canvis en la composició corporal, massa muscular, massa òssia, però també es preocupen coses com el risc cardiovascular, per exemple, de infarts, com podrien ser accidents cerebrals vasculars, com podrien ser tota aquesta sèrie d'events... Que això haurem de veure sobretot la seguretat d'aquests fàrmacs.
Cèlia, ja hem comentat que aquest mètode anticonceptiu és a la fase final d'un assaig clínic. Deixem clar que això vol dir que encara trigarem a trobar-lo a les farmàcies.
Clar, de moment el que ha demostrat aquesta investigació és que dels 300 homes que s'han aplicat el gel durant més de 2 mesos, gairebé un 90% ha tingut aquesta reducció de testosterona. Ara falta la fase més complicada perquè... una farmacèutica ho vulgui finançar, cal demostrar que durant un any, com a mínim, no hi ha possibilitat d'embràs. Clar, els voluntaris que han participat en l'assaig clínic inhibidor no tenen cap intenció de concebre i veurem quins tiren endavant aquesta última fase amb el risc, clar, que la pomada falli i acabin tinguent descendència.
Sí, perquè abans has dit un 86% de moment que tenien allò de fiabilitat. Jo ho trobo, de moment, arriscat, un 86, vull dir, arriscat. En fi, la planificació familiar ha recaigut sempre en la dona, gairebé sempre, i els homes sembla que estaven allunyats d'aquest control. Hi ha investigació en aquest camp?
Sí, sí que n'hi ha, però no passa d'això, d'assajos clínics. El doctor Torramader, de fet, ens explicava que ja es treballa en altres línies en l'anticoncepció masculina, com la inhibició de la mobilitat dels espermatozoides. Aquesta s'ha provat en animals i s'ha demostrat que queden estàtics durant com a mínim 2 hores. De moment, però, res palpable. Això sí, els experts en urologia a Catalunya Ràdio han notat, ens han explicat, que hi ha un increment en l'interès pels anticonceptius per part de nois, homes, adolescents, diferents franges d'edat. I des de la clínica Ginefip, l'uròleg expert en infertilitat masculina, Carlos Balmori, diu que hi ha mètodes com el gel hormonal, aquest que comentaven al principi, que és més necessari que mai per frenar tendències com aquesta. Escolteu.
Sí que estamos viendo es una demanda que es quizá un poco preocupante de pacientes jóvenes que nos solicitan, por ejemplo, una medida anticonceptiva irreversible como es la vasectomía. Antes, bueno, pues eran pacientes normalmente que ya tenían hijos y que entonces, bueno, pues deciden hacer su planificación familiar con este método. Pero hoy en día nos encontramos gente joven que no tiene pareja, que no tiene hijos. Hay que intentar orientarse más a estos métodos reversibles.
Clar, escoltant això, el gel, si acabés funcionant amb un 99,999, doncs seria prometedor, i suposo que s'estan investigant també altres mètodes, que aquest no és l'únic.
Per acabar, deixa'm dir, Manel, que aquest avenç mèdic, avui parlem d'aquests mètodes anticonceptius reversibles, només 4 dies després que l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, hagi alarmat d'una caiguda en l'ús del preservatiu entre els adolescents joves a Espanya. Segons aquest informe, un de cada 3 adolescents espanyols de 15 anys no l'ha fet servir en la seva última relació sexual.
Molt bé, Cèlia, doncs ens has fet un molt bon pròleg al Dia Mundial de la Salut Sexual, que és demà. Gràcies i bona nit.
Adéu, bona nit.
Catalunya nit.
El conseller delegat de Seat i Cupra, Wayne Griffiths, alerta que la companyia corre perill per l'impacte dels aranzels que la Unió Europea ha imposat als cotxes fabricats a la Xina. Rafael de Ribot, benvingut de nou.
Doncs Griffiths ha assegurat que amb l'actual aranzel, que és del 21%, les vendes del model elèctric Tavascan, que es produeix a la Xina, són a pèrdues.
No se está afectando mucho y está poniendo realmente el proyecto a riesgo, no solo el coche en sí, sino nuestra marca. Y por eso estamos trabajando con el gobierno y también con la Unión Europea a llegar a una solución que nos puede permitir seguir vendiendo este coche. Es un coche europeo, diseñado aquí en Barcelona.
El màxim responsable de Seat ha explicat en l'acte de presentació d'un altre model, el Cupra Terramar, en el qual la companyia hi té posades moltes esperances. Doncs bé, Griffiths va deixar la presidència de la patronal de fabricants en FAC Manel per denunciar la inacció del govern espanyol en l'impuls de la mobilitat elèctrica. El seu successor, que és Josep Maria Recasens, s'ha entrevistat precisament aquest dimarts amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Els fabricants segueixen reclamant col·laboració público-privada per no perdre el tren i poder competir amb els campions tecnològics que, segons ha assegurat Recasens, crearan els socis europeus.
Molt bé, moltes gràcies, Rafael. I Mas Orange presenta un pla d'acomiadaments que afecta 800 treballadors, el 10% de la plantilla arreu de l'Estat. És un ERO voluntari que l'empresa justifica per duplicitats organitzatives, diu, arran de la fusió entre MasMòbil i Orange. Des del Ministeri de Treball, el secretari d'Estat d'Ocupació, Joaquim Pérez, adverteix que analitzaran a fons aquest pla per veure si hi ha alternatives.
Velar por el cumplimiento de la legislación laboral y sobre todo por el cumplimiento de las causas que justifican estos despidos, especialmente si las empresas tienen beneficios, porque precisamente uno de los elementos de la reforma laboral fue establecer alternativas reales y transitables al despido como vía de ajuste, vía flexibilidad interna y no mecanismos de pura y dura extinción de puestos de trabajo.
Doncs això, hi afegim dades dolentes a l'agost pel que fa a l'atur. Per la fi de contractes del sector serveis i d'ensenyament, entre altres factors, hi ha 9.000 parats més a Catalunya i l'afiliació a la Seguretat Social ha caigut de 64.000, Natàlia.
L'agost acostuma a ser un mal mes per al mercat laboral i aquest any no ha estat una excepció. El secretari d'Ocupació, Enric Vinaixa, n'explica un dels motius.
Els impactes de l'activitat que van tenir efectes al juliol del 2024 a nivell de registre d'atur i d'afiliació, doncs, tenen la traslació, doncs, a l'agost del 24. Sent el sector en un sentit ampli, en el sector de l'educació, en el qual s'inclou, evidentment, el lliure educatiu, el que ha tingut un major impacte.
I a finals d'agost també s'acaben alguns contractes relacionats amb les activitats turístiques. Per això l'atur ha pujat sobretot al sector serveis. I ha crescut a totes les demarcacions, especialment a Lleida i a Girona. A Catalunya hi ha apuntades a les llistes de l'atur 360.000 persones.
I a la Plana de Lleida, conflicte obert entre productors de pistatxo i el grup alimentari Borges, amb seu a Tàrrega. Mentre que els pagesos diuen que els paguen la collita per sota del preu de mercat, l'empresa ho nega i afirma que les liquidacions són les que s'havien pactat amb els productors. Anem cap a Lleida per a Joan Álvarez.
Tot plegat ho denuncia la Unió de Pagesos, que afirma que els afectats són una setantena d'agricultors que conreen unes 500 hectàrees al voltant del canal Segarra-Garrigues, on el grup Borges va fomentar fa uns anys el cultiu del pistatxo. Sergi Martínez, responsable nacional de la fruita seca del sindicat.
Els hi fan una liquidació de pena. O sigui, els hi paguen el pistatxo molt per sota de preu de mercat, a més, incomplint aquest contracte que tenien signat. I a part, els hi cobren un preu desorbitat pel que fa al processat d'aquest pistatxo.
Per la seva banda, el grup Borges respon que les liquidacions respecten l'establert al contracte i asseguren que continuen apostant pel pistatxo amb l'objectiu d'arribar a les 1.000 hectàrees en els pròxims anys.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Passen 6 minuts de 2:15 de la nit, almenys 51 morts i més de 200 ferits en un atac rus amb míssils contra un centre militar de formació i de comunicacions al centre d'Ucraïna, a la ciutat de Poltava. Es tracta d'un dels atacs més letals que ha patit el país des de l'inici de la guerra, i entre les víctimes també hi ha civils.
El govern ucraïnès ha reconegut la destrucció de gran part de l'Institut de Comunicació Militar de Poltava i ha ordenat una investigació. El president Zelensky també ha aprofitat l'atac per reclamar als aliats occidentals més defenses antiaèries i armament de llarga distància per respondre a Moscou al seu territori. Zelensky ha anunciat també avui que prepara una gran remodelació del govern. Avui han dimitit 3 ministres, entre ells el responsable d'armament.
I mentrestant, Vladimir Putin desafia Occident amb la primera visita a un país que reconeix el Tribunal Penal Internacional, que el reclama per la deportació de nens ucraïnesos a Rússia. Putin ha estat rebut amb tots els honors a Mongòlia en una visita que reforçarà la cooperació energètica amb el país asiàtic. Corresponsal a Pequín, Francesc Canals.
Provocació de Putin als països que donen suport a Ucraïna, que juntament amb el TPI havia instat Mongòlia a arrestar el president rus per la presumpta deportació de criatures ucraïneses a Rússia. Com que el TPI pot llançar ordres de detenció però no té com obligar a complir-les, Mongòlia no se l'ha jugat tractant-se del president del gegant que li subministra petroli i electricitat. I Putin, que ha visitat Mongòlia per assegurar-se el pas del gasoducte transmongolià fins a la Xina, ha anunciat un pas més. Sentim el president rus.
No és només el trànsit de gas rus a través de Mongòlia. Estem revisant la possibilitat de subministrar aquesta font d'energia als consumidors mongols.
Com la Xina, a la que Mongòlia ven la major part del carbó que exporta, Ulaanbaatar no ha condemnat mai la invasió russa d'Ucraïna. Contra la recepció amb tots els honors a Putin, una discreta protesta, el criminal de guerra fora del país, deia la pancarta. Mongòlia, antic règim soviètic, sense més fronteres que amb Rússia i la Xina, s'ha democratitzat, però la govern analitza acusades d'un alt grau de corrupció, especialment en el sector energètic.
Doncs farem ara una pausa per la publicitat i quan tornem, entre altres coses, parlarem de cinema, de fenòmens cinematogràfics, Casa en Flames i Almodóvar.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Alèxia, grava'm una promo per la nova temporada de la tarda de Catalunya Ràdio.
Carot, perdona, no em dic Alèxia, em dic Alexa.
Ah, perdona. Alexa, posa-hi que és de dilluns a divendres de 4 a 7.
Vols afegir alguna cosa més a la llista, Elisenda?
Sí, sí, més carquinyolis, més ratafí a la sobretaula, més gent a la crònica negra i, com sempre fem, anirem fins al fons dels temes d'actualitat.
Tinc un límit de coses per afegir. N'has de descartar algunes.
No, no, nosaltres no descartem res, perquè a la tarda hi cap de tot i per a tothom.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
Si està bé, a la tarda.
Sí, 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 un dos, un dos, un dos. Caixa número dos. Caixa número tres. Per cert, ha tornat la nit dels ignorants.
De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada, 38a temporada de la nit dels ignorants 3.0. Perquè el que és bo dura. I amb Xavier Solà.
Alguna pregunta o resposta?
Que la gent parli molt, però no escoltem.
L'empresa que et cuida. Som Connexió, la telefonia conscient.
Que et cuida? Una operadora? Segur que si truco em deixeu escoltant cançonetes i parlant amb robots cap quadrats.
A Som Connexió no parlaràs amb màquines, parlaràs amb persones que t'escolten.
Ah, tira! Les operadores volen fer trinco-trinco, encolomar històries i permanències.
Si vols, truca i comprova-ho. Som Connexió, telefonia conscient.
A que truco? A que truco?
Falten 20 minuts per arribar a les 11. Us recordo que avui aquí a l'estudi tenim una persona amb llibreta i tot que està seguint tot el que anem explicant. Parlarem amb ella al final d'aquest informatiu. Mentrestant, seguim explicant que el català ha patit un retrocés en l'ús de la llengua en els últims 20 anys. És el que constata un informe elaborat per la nova Conselleria de Política Lingüística. Sergi Molero.
L'estudi que aquest dimarts ha debatut el govern en la reunió del Consell Executiu apunta que encara hi ha un 5% de la població que no l'entén, un 19% que no el sap parlar, el 14% que no el sap llegir i gairebé un 35% que no l'escriu. A més, gairebé un de cada quatre catalans no utilitza mai aquesta llengua. L'informe certifica que el pas enrere de l'ús del català és ben palès en el sistema educatiu i en l'atenció sanitària i el sector del comerç. I en àmbits com la justícia, l'etiquetatge, les sales de cinema i els videojocs, la presència de la llengua continua sent escassa i limitada. A partir d'aquest diagnòstic, el govern es proposa impulsar l'ús social del català amb aquestes línies mestres que desglossava la consellera portaveu Sílvia Paneque.
L'increment del coneixement social de la llengua catalana, potenciar també l'oferta cultural en català, destinar recursos per tal de que la llengua catalana s'acosti a tothom, tant a nivell institucional, en l'àmbit educatiu, en l'àmbit social, i defensar el Pacte Nacional per la Llengua.
També s'ha compromès a no deixar enrere l'aranès ni la llengua de signes catalana.
Doncs tanquem els ulls. Imagineu-vos en un lloc on us agradaria estar. On ens hi sentim còmodes, amb calma, on estigueu bé.
Doncs hi ha molta gent que ha decidit estar al cine veient-la perquè el fenomen de Casa en Flames no s'atura i ja ha superat el Carràs en nombre d'espectadors a Catalunya. Per tant, es converteix a la pel·lícula en català més vista als cinemes catalans de l'última dècada, segons xifres del Departament de Cultura avançades per l'Agència Catalana de Notícies. L'Òscar Callau ha anat aquest vespre al cinema Esverdi, això ho volem fer molt sovint aquesta temporada, sortir molt amb la nostra unitat mòbil, i allà ha comentat amb els espectadors l'èxit d'aquesta comèdia que retrata amb acidesa una família burgesa catalana de vacances a Cadaqués, una cinta del director Dani de la Orden, protagonitzada per Emma Vilarasau, Enric Auqué, Alberto San Juan o Macarena García. Òscar, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Com has trobat els espectadors? En surten satisfets o què?
Més que satisfets, jo diria entusiasmats, la veritat, perquè, mira, primera, sala plena. Sala gairebé plena, i quan hem preguntat, no, per què venien a la pel·li, alguns estaven assabentats d'aquesta fita que ha superat avui Casa en Flames, però evidentment ningú ha vingut per això. Tothom ens deia que venia pel boca a orella, per recomanacions d'amics, un perquè va veure el tràiler, és a dir, per motius del gust de veure la pel·lícula, no perquè a més recordem que és una pel·lícula que, si més no de moment, no està avalada per uns guardons com a passar amb el Carràs amb l'Os d'Or o Panegra amb els Goya. No, Casa en Flames de moment és una pel·lícula que ha funcionat per si sola. I mira, això és el que ens han dit alguns dels espectadors.
Bueno, vaig veure on el teaser o el tràiler de que sortia una mica la història, vaig pensar que això és molt divertit, i a més l'he vist a les meves filles, l'han vista, o sigui que tinc referències pròximes de que està molt bé la pel·li.
Pels actors, per la posada d'escena, tot, i a més catalana.
A mi me la van recomanar a la feina, que van sortir plorant, però que era molt bona.
Sí, 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 i tant. Ens agrada molt més tenir les opcions de poder veure pel·lis en català.
Un dels factors destacats, no?, el fet de que sigui una pel·lícula en catalana, en llengua catalana, que Dani de la Orden sempre ha explicat que és una pel·lícula que passa cada que és amb una família de Barcelona i que no tenia cap sentit rodar-la en un altre idioma i fins i tot doblar-la pel fet de que les veus dels actors doncs, són molt conegudes, no?
Concretem, Òscar, les dades que valen aquest nou èxit de taquilla del cinema català.
Sí, mira, aquesta comèdia l'han vista més de 270.000 persones en 10 setmanes que porten cartellera. I així supera per poc el film de Carla Simón, Alcarràs. S'ha de tenir present, però, que Casa en Flames ha recaptat, comptant els espectadors de fora de Catalunya, poc més de 2 milions d'euros, mentre que Alcarràs va aconseguir superar els 3 milions i Panegra d'Agustí Villaronga gairebé arriba als 3 milions i mig. Per tant, en el podi global històric, el film de Dani de la Orden es col·loca en un meritori tercer lloc.
Molt bé, em sembla que estàs acompanyat aquí, Òscar, d'un professional que ha estat artífex també des de la producció cinematogràfica d'algunes de les pel·lícules catalanes més exitoses.
Doncs sí, estem amb el Tono Folgueres, productor d'Alcarràs, que també ha assistit aquest vespre a una projecció als Verdi, però no la de Casa en Flames, sinó una sessió de preestrena del 47, que arriba divendres als cinemes i de la qual en parlarem demà, sí, perquè se'n fa la presentació en un gran acte als cinemes Aribau, que personalment vaticino que també tindrà un gran èxit, no? Tono, bona nit.
Bona nit.
Com valores aquestes xifres que situen des d'avui Casa en Flames com la pel·lícula en català més vista als cinemes catalans de l'última dècada?
Doncs, home, jo crec que avui estic visquent la derrota més bonica de la meva vida. Crec que és...
Ho diu per Alcarràs, eh?
Una excel·lent notícia que una pel·lícula com Casa en Flames hagi superat Alcarràs. Crec que és una excel·lent notícia que per una vegada els catalans comencem a estimar el cinema que fem a casa nostra amb la nostra llengua sense que ens diguin de fora que és una bona pel·lícula. Com dèieu, pues Alcarràs va haver de guanyar un os d'or, Panegra, 10 goies, perquè la gent digués, ostres, mira, una pel·lícula en català. Doncs Casa en Flames ho ha fet per si sola, sent una bona pel·lícula i el Boca Orella ha funcionat. I és important, no, és que crec que no som conscients de la importància que té pel cinema en català el que ha passat en Casa en Flames i el que estic segur que passarà la setmana que ve amb el 47.
Tono, sóc el Manel Elias des de l'estudi. M'ha agradat molt aquesta esportivitat amb la qual descrivies aquesta derrota dolça. Tenim al telèfon a Toni Carrizosa, que és productor de Sábado Pel·lícules, la productora de Casa en Flames. Potser us podeu felicitar aquí l'un amb l'altre, eh? Toni.
Hola, bona nit.
Aquí, de Toni a Tono, com ho veieu, això? Quin èxit, tots plegats,
bueno,
no?
Em toca més felicitar-lo amb ell avui, perquè, vamos, és que el que ha aconseguit Casa en Flames, penseu que normalment les pel·lícules s'acostumen a fer 6 vegades, 4 vegades el que fan la primera setmana de recaptació. Casa en Flames ja en porta 17 vegades el que van fer aquella setmana. Això és un boca-orella que passa tan poques vegades i per això dic, crec que és molt important. A mi em dona uns ànims, perquè tots els que estem fent pel·lícules en català que fins ara hem picat pedra. Doncs el govern anterior va fer un esforç perquè poguessin fer pel·lícules amb una certa ambició, que estic segur que aquest govern seguirà amb aquesta política. I resultat d'això, doncs mira, aquí tens Casa en Flames, un pel·liculón amb un pressupost digne i la gent ha respost. Vull dir, és el camí a seguir, perquè si, no sé, com a societat, si no tenim un cinema en la nostra llengua de qualitat, malament anem.
Toni, on veus el sostre de Casa en Flames? Perquè de moment la gent continua anant al cinema.
Doncs, bueno, en primer lloc, moltes gràcies, Tono, per les paraules. Com sempre, supermaco i superamable amb nosaltres. Jo, el primer que vull dir és que, i a més crec que ho saps perquè algun cop ho he comentat també, la nostra referència, el nostre, podríem dir, ideal quan pensàvem la campanya de promo i el llançament de Casa en Flames era fer alguna cosa semblant el que va fer el maestro que prometió el mar, o el mestre que va prometre el mar, uh-huh, que és producció també del Tono, que crec que és una pel·li que, com a mínim, a nosaltres ens va servir per veure que era possible que una pel·li per si sola, perquè és una pel·li també que en aquest sentit va fer un recorregut molt semblant al de Casa en Flames, fent un sleeper, o sigui, una pel·li que, com ell ha dit, va multiplicar per molt el seu primer cap de setmana i que el secret va ser que va estar moltes setmanes en cartellera. És molt difícil que una pel·li faci això, com diu el Tono, hi ha poquetes que ho fan, i en aquest sentit per nosaltres sempre ha sigut una referència i gràcies per les paraules, Tono, o sigui, ets molt amable. No sé quin és el sostre. O sigui, estem a prop, evidentment, perquè ja portem moltes setmanes, hi ha molta gent que l'ha vist, i ara doncs, estem en un punt en el qual, si no passa alguna cosa extraordinària, que és molt difícil, doncs farà el recorregut normal, que és que a poc estarà en menys sales, i, però bueno, hi ha més vides després, vindrà el cicle de Cine Gaudí, que està molt bé, és una iniciativa de l'Acadèmia del Cine Català que vindrà després, segurament a l'octubre, al novembre o al desembre, ja veurem, però que tornarà a tenir una segona vida. La pel·li després estarà a Netflix, estarà a Televisió de Catalunya, a TV3, evidentment, o sigui que encara queda camí.
Si arriben després guardons, perquè, per exemple, tant el guió com les interpretacions, bé, ja veurem què acaba passant, però si hi ha Gaudí, si hi ha Goyes, això li dona una nova vida a les sales?
Doncs no ho sé, no ho tinc tan clar. O sigui, evidentment, crec que un Goya sí que t'obre les portes segurament. Bueno, això el Tono ens ho podrà dir millor, que ho ha viscut en primera persona. Nosaltres sí, no tant.
Gràcies per recordar que he perdut tants Goyes. Però bueno, segueix.
Sí.
Les bueno, polèmiques. No n'he guanyat cap encara. Però bueno,
no?
Ei, però, no, de documental, hòstia, sí, però la pel·lícula
sí.
No. Recorda el fenomen al Carràs, que teníem no sé quantes nominacions i no hem guanyat.
Sí,
o sigui,
sí.
Ves tranquil·la a la gala, eh? Però,
No.
Jo crec que la funció dels premis tampoc és feta aquí. Ja. Vull dir, els premis normalment premien el recorregut de la millor pel·lícula de l'any. I per regla general són pel·lícules que ja arriben, sobretot les que s'han estrenat com Casa en Flames fa mesos, ja arriben amb la taquilla exhaurida i segurament quan vinguin els Goya ja estarà a la plataforma. O sigui que tampoc els Goya necessàriament han de repercutir amb la taquilla. De totes formes, jo crec que us queda encara un setembre que deixareu el Carràs bastant enrere perquè estic veient les xifres i les sales i encara esteu bastant fort.
No, aquest vespre la sala feia goig, perquè realment estava plena i la gent comentant amb expectatives de què els havien comentat, etcètera, no? I satisfacció quan han sortit, això realment.
És que, si em permeteu, també hi ha una cosa que és que han sigut molt valents, perquè és que tornem a la normalitat, o sigui, han fet una pel·lícula doncs, de gent que mirem TV3 i gent que també existim, però que ens feia una mica de vergonya, no?, als catalans retratar aquesta classe mitjana alta, o, en fi, la gent que té segona residència, no?, quedava com malament, ostres, ens hem centrat molt en el cinema social, que és molt important, però, ostres, un país normal també ha de fer pel·lícules com Casa en Flames i retratar altres realitats, i crec que ha sigut molt valent fent això sense complexes. I la gent ha dit, ostres, doncs vaig a veure el cine perquè també em sento identificat amb aquesta pel·lícula.
Sí, jo estic d'acord amb això, eh? I de fet ho hem comentat amb alguna vegada. I fins i tot una qüestió també del gènere. O sigui, hi ha una cosa que és certa i és que hi ha molt poques comèdies en català, però poquíssimes. I d'altres gèneres també hi ha poquíssimes o quasi cap. Vull dir, al final sí que és veritat que crec que hi ha camí i hi ha recorregut per poder començar a experimentar de fer altres gèneres cinematogràfics que són molt populars, que agraden molt a la gent i que la gent té ganes d'anar a veure-les. Perquè jo a vegades posava l'exemple de si la ficció en català és tan popular, perquè és, parlo de la tele, perquè a TV3 s'han fet històricament sèries que han sigut superpopulars i han tingut moltíssima audiència, a la música i exactament igual, el pop musical, vull dir, lluitant de tu a tu també amb els artistes americans, el cinema també ho pot fer. El que passa és que segurament encara tenim recorregut per explorar gèneres que no hi ha pel·lis de terror en català, per posar un exemple. Vull dir, hi ha camí.
Sí, perquè fins fa 2 o 3 anys tampoc hi havia recursos per fer aquest tipus de pel·lícules, que és per mi és el gran canvi que hi ha hagut aquests 2 o 3 darrers anys i que seguiran, que és que ara sí que hi ha recursos per afrontar pel·lícules d'un caire dit des de la forma més positiva, més comercials.
Doncs espero que us aneu batent els rècords els uns dels altres.
Home, voy a por él, voy a por ti, Carrizosa, la següent.
Llarga vida al cinema, bueno. Ho hem de deixar aquí, però m'entendreu. Ens espera l'Almodóvar a Venècia. S'entén, no?
Ai,
Déu
meu.
Moltíssimes gràcies a tots dos i a tu també, Òscar, per aquesta connexió. Una abraçada, bona nit i molta sort. El director Rodrigo Sorogoyen explora la relació d'una parella durant 10 anys. L'apassionament, el tedi, el trencament o la tensió sexual són alguns dels elements de la sèrie Los Años Nuevos, que acaba d'estrenar a la Mostra de Venècia. I allà hi tenim el nostre enviat especial, el Marc Ruiz. Bona nit, Marc.
Molt bona nit.
Com ha anat aquesta primera tast del Sorogoyen avui?
Doncs mira, a veure, aquesta sèrie de Rodrigo Sorogoyen es diu Los Años Nuevos perquè va passant al llarg durant 10 anys, cada capítol és un cap d'any, i els va seguint a un noi i una noia entre els 30 i els 40, i s'acaba convertint en una mena de retrat generacional, aquesta sèrie. Les dues persones, d'actituds oposades, perquè una és més flexible i impulsiva, i l'altra és com més metòdic i més insegur, acaben navegant a través de friccions amb els amics, la feina, la família, la vida i ells mateixos, tot això darrere fons. Cada capítol, doncs això, passa en un cap d'any, una cosa que va evolucionar al llarg de la seva vida, la seva relació també es va complicant, es va contrastant, es va erosionant amb la vida que van fent, amb la mort, la gelosia que apareix també, la Covid i surt retratada, tota una sèrie d'esdeveniments, vaja, que no controlen i que els permet o bé fluir o bé estavellar-se. I tot i que és una sèrie, Sorogoyen assegura que l'han pensat en clau cinematogràfica.
Sèrie, ¿no? Pero como una obra más, ¿no? más grande, porque hemos intentado aplicarle un lenguaje cinematográfico y, bueno, la hemos concebido finalmente como una obra cinematográfica, la verdad.
I Marc, has parlat amb Almodóvar i Tilda Swinton. Què t'han explicat?
Doncs mira, el director Manchec ha tret importància, suposo que això ho heu sabut, aquests 17 minuts d'aplaudiments que va rebre durant l'estrena de la seva pel·lícula aquí a Venècia.
Yo creo que fue más que nada una manifestación de cariño hacia nosotros y también una manifestación de que la película les había gustado. Después, el hecho de que fuera el récord de aplausos es una cosa que no tiene mayor importancia, excepto esta comunicación directa con la audiencia que tenemos en este lugar, en este país, en esta lengua.
A més, he insistit que la pel·lícula, això m'ho ha dit a mi, vaja, que hem parlat amb ell, ha dit que li ha canviat la percepció que tenia de la mort.
Pues ha cambiado un poco, porque de verdad, de un modo muy claro, y podría hacer una película, lo que pasa es que necesitaría ser Bergman para hacerlo, es donde un director y dos actrices hablan e interpretan una situación sobre la muerte, y que la muerte era un personaje que estaba entre nosotros. A lo mejor vestida de negro o a lo mejor vestida de Chanel, porque es un uniforme como de Chanel.
Doncs Tilda Swinton, si ahir anava explicant que aquesta pel·lícula anava de la vida, doncs avui el que ha fet és reclamar que l'empatia que traspua durant tot aquest film doncs l'apliquem amb tothom.
We are all in the room next door. We're in the room next door.
Tots som a l'habitació del costat. Som a l'habitació del costat els uns dels altres. Però també a l'habitació del costat d'Ucraïna, de Gaza, de Jerusalem, dels Estats Units, Síria, del Iemen. I això ens demana que siguem capaços d'escoltar, observar, sentir i no mirar cap a una altra banda.
And not look away.
I la gran pregunta, Almodóvar continuarà fent cinema en anglès? A veure, Tilda Swinton diu que es mor de ganes de tornar-hi, de tornar a que la dirigeixi Almodóvar. I Almodóvar diu que l'única cosa que ara per ara el faria tornar a rodar en anglès seria Tilda Swinton.
Molt bé, Marc, doncs moltíssimes gràcies per aquesta cobertura. Anem parlant aquests dies. Bona nit.
Oh, i tant. Bona nit.
Som en aquell punt del Catalunya Nit en què entreguem el control musical a la Gemma Puig. Gemma, bona nit.
Bona nit, Manel.
Amb quina cançó fem la previsió per demà?
Doncs mira, és una cançó de la Corimba i Rey que es diu Another Rain Day. Per tant, el títol ho diu tot, és a dir, que demà tornarem a tenir un altre dia de pluja. Avui hem tingut una pluja molt benvinguda, la veritat, perquè ha plogut, ho ha fet gairebé a tot arreu, i ha sigut una pluja que ha caigut bé. Demà haurem d'estar una miqueta més atents, perquè de matinada començarà a arribar aquesta primera línia d'inestabilitat pel terç oest. Demà poden ser ruixats localment més intensos, és a dir, fins i tot amb alguns aiguats hi poden haver cap al litoral del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, Per tant, plourà, i això és bona notícia, però amb atenció, perquè poden haver, que poden ser forts cap al Pirineu, cap al Terç Oest, sobretot. A la tarda ja estan una mica més irregulars i al vespre es podria tornar a reactivar. Per tant, un altre dia de pluja, però amb precaució, perquè estones ho pot fer amb més intensitat i, per tant, rius, rieres, perquè, a més, entre avui i demà, doncs, en algunes comarques es pot arribar fins i tot a aquests 100 litres. Per tant, molt bona notícia perquè plou, però sempre amb aquesta precaució.
Molt bé, doncs estem avisats. Avui, per cert, he sentit tronar i fort, fins i tot, algun tro que feia temps que no el sentia tan bé.
Doncs demà hi tornarem.
Molt bé, estaré atent. Moltíssimes gràcies. Bona nit, Gemma.
Bona nit.